La Mercè Mas ens parlava de com ha augmentat la nostra mitjana d'esperança de vida, concretament uns 40 anys, que no és poca cosa. Els avenços mèdics, l'increment de la qualitat de vida, la higiene o el control i prevenció de malalties són alguns dels factors que ens han dut a tenir una esperança de vida de 83 anys. És una dada positiva, segur, però que combinada amb una baixa natalitat comporta inevitablement una altra dada. Cada cop som tots més grans i a sobre cada cop estem més sols. I si a això li sumes la pandèmia de la Covid, estem arreglats. Avui, amb l'Ester Plana, intentarem fer una radiografia general de tot plegat. Les dones grans estan més soles que els homes. Que s'hi sentin o no, això ja és una altra cosa, Esther, com ho veus?
Exacte. Les dones grans estan més soles que els homes. Això de sentir-s'hi, doncs, és molt relatiu de cadascú. Si ens fixem, per exemple, en les dades del 2019, de la població entre els 65 i els 79 anys, el 25,8% de les dones viuen soles, mentre que els homes només són un 12,8%.
També s'ha de dir que les dones vivim 6 anys més de mitjana que els homes. Això també hi té a veure amb aquestes dades.
Exacte. I tant si són dones com homes, el que és evident és que com a societat ens hem de plantejar quines problemàtiques porta associada aquesta situació de la soledat en l'edat avançada. Més enllà de la logística del dia a dia, per exemple, diferents estudis han demostrat que sentir-se sol comporta un augment del risc de demència, un 64%, depressió, deteriorament cognitiu i fins i tot que equival a fumar 15 cigarrets al dia.
Escolta, fumem, tornem a fumar. Sentir-se sol és com fumar, però què m'estàs dient, Plana?
Sí, sí, a nivell d'estrès oxidatiu de l'organisme es veu que sí. Ho afirma el neuròleg Álvaro Pascual Leone, catedràtic de la Universitat de Harvard. I, de fet, un estudi de la Universitat Thomas Jefferson de Filadèlfia apunta que la soledat prolongada redueix un 20% el volum de neurones.
Vaja, que m'estàs dient que després de la Covid acabarem tots fatal amb això del teletreball i tots, encara que siguem grans o no grans.
Exacte.
Ens hem de socialitzar més, ho tinc claríssim.
Ho tenim claríssim i això és el que volem investigar avui, precisament. Com afecta doncs, i com ens està afectant també el tema pandèmia a la gent gran. Hem contactat amb 7 dones de més de 75 anys que viuen soles, moltes d'elles, de fet, passen dels 85 i n'hi ha una fins i tot que en té 96. El primer que els van preguntar és si se senten soles. Això és el que em van contestar Sara Estrada, Montserrat Mas, Antònia Sorribes, Rosa Badiella, Rosa Duran i Mercedes Vilanova.
A veure, em falten persones perquè jo el que crec és que fer-se vell justament el que és perdre l'entorn. Es moren les persones, canvien el paisatge que tens al costat, coses que has viscut tota la vida deixes de tenir-les. Però això no té res a veure amb casa meva i amb viure sola. Jo visc bé sola.
No m'hi sento de sola, tret que en alguns moments doncs, que he estat allò una mica més fluixa de salut i així, la veritat és que gràcies a Déu em sento acompanyada.
Estic nerviosa perquè veig que m'estic aquí sola i d'allò i llavors m'agafa aquesta tonteria i no sé què faig, i llavors el que faig ho tanco. Però jo, mira, faig el que em sembla, miro la tele, perquè els meus fills me diuen, no mires això, que això tot és porqueria. Dic, mira, jo faig el que és d'allò, i estic curada d'espans, quan no m'agrada ho tanco.
Soc molt sociable, molt, però també m'agrada molt estar sola, i estic molt a gust.
No necessito ningú, no. De sobrar no et sobra ningú. Però tampoc em falten.
Jo trobo que és un luxe, és un privilegi. És a dir, que la soledat pot ser plenitud si tens una vida rica i tens de més relacions. És a dir, que la soledat, diguem-ne, és la millor manera de viure. Si no tens, si no estàs malalt, si tens econòmicament suficient, si tens una, fi, si una soledat amb una societat digna, diguem,
Aquí depèn molt dels caràcters de cada persona i de l'activitat social que té, més enllà de si viu o no sola. També s'ha de veure la xarxa de suport i relacions que té cada dona.
Claríssim. Tenir fills i família és determinant i mantenir una bona xarxa d'amistats també. Un altre dels factors a tenir en compte és el lloc de residència. Les persones que viuen en grans ciutats segurament se senten més soles perquè, per exemple, la relació amb els veïns acostuma a ser menys estreta que en poblacions més petites.
No, els veïns no. Jo tinc amistat, bueno, dels antics d'aquí de la casa que estic, de com van venir aquí, dels antics només no som tres. Si ens trobem, doncs molt bé, però cadascú a casa seva. Aquí no hem tingut mai. El pis de sobre, el que vivia, es va morir. I llavors ara hi ha una parella jove i tenen un crio petit. I quan vam començar a estar tancat d'així, per aquí al balcó, ja em va dir que si necessitava alguna cosa, que només li hauria de dir que m'ajudaria.
Aquesta diferència entre ciutat i poble, a nivell de relacions socials, la té clara Rosa Badiella, perquè viu als dos llocs. Els mesos d'hivern els passa a Barcelona i la resta a Miravet.
Quan estic aquí en el poble, pues, es pot dir que hombre, no diré tot el poble, però els veïns, amistats que tinc, hi ha una colònia d'estrangers i que són de fora d'aquí el poble, que ens reunim sovint. Sí, sí, em sento molt, molt acompanyada. No. A més, tinc una noia que em ve una vegada a la setmana, que qualsevol cosa que la necessiti em pot venir més.
Pel que fa a aquest sentir-se acompanyat, doncs, de moment, totes les dones que hem entrevistat s'hi senten força. Per tant, tenen soledat quan la busquen.
Per sort, sí. Suposo que això també depèn molt de les circumstàncies, de l'economia, les forces o les possibles malalties de cadascú. El que sí que ens han explicat gairebé totes és que tenen persones que les van ajudar amb les tasques de neteja, de comprar o d'acompanyament. Curiosament, i això ja seria tema per un altre programa, Montse, totes són dones també, eh? En tot cas, aquesta ajuda els és indispensable ja sigui remunerada com voluntària.
Jo no puc anar a comprar. Tinc una dona que em ve en 3 dies a la setmana i llavors és aquí, parlem un rato i em passa el dematí. I a les 4 ve una noia molt maca també i està aquella fa una hora i aquella em porta a passejar per tota la plaça on estic jo.
Les noies que m'han enviat per fer voluntariat és que són més que un 10. Una d'elles ve un cop a la setmana. Després tinc alguns amics que no sempre poden estar al cas, també perquè la majoria viuen fora de Barcelona. I la meva família, tots viuen a fora de Barcelona, viuen a Vic. All the branches that reach out to grab you, interweaving
through sacred moments. La Montserrat Mas ens parlava de dues noies que són voluntàries de la Fundació Abismón Catalunya, que ofereixen acompanyament i assistència de tota mena a la gent gran.
Abismón, juntament amb altres entitats com Amics de la Gent Gran, segurament són una bona alternativa per a moltes persones que no disposen de prou ingressos econòmics per contractar algú que els ajudi.
Conxita Arjona fa 14 anys que n'és voluntària.
Vaig prejubilar amb 63 anys. Llavors va ser quan vaig decidir doncs, que tenia que omplir uns buits de la meva vida, no? I fer alguna cosa que a mi em donés sentir satisfeta de que feia alguna cosa per algú. I va ser quan vaig entrar en contacte amb Abismón. Everything is good. He fet el voluntariat d'assistència setmanal, he fet d'acompanyaments a metge, fins que, bueno, jo ja fa 14 anys que sóc a Abismón. I ara ja està arribant un moment que em sembla que ja encara esperaré una mica perquè encara estic bé, però ja arriba un moment que a vegades ja em pesa una mica, perquè, és clar. Parlar sempre amb persones grans no és precisament una alegria. A vegades són situacions bastant dures.
De fet, la Conxita Arjona ja té 78 anys i encara fa de voluntària, que això és per apuntar-s'ho.
Déu-n'hi-do, exacte. Amb tot aquest temps com a voluntària d'Abismón, segurament n'ha vist de tots els colors. En situacions dures, com ella deia, hi ha persones que necessiten algú les 24 hores del dia o d'altres que ben just poden sortir de casa per falta de mobilitat. De fet, les dades apunten que una quarta part de les persones grans amb discapacitat es poden considerar confinades a casa seva i, per tant, aïllades de la societat.
Aquestes persones potser els aniria bé anar a una residència o més acompanyament i, sobretot, ajudes des de l'administració.
En aquest sentit, Conxita Arjona em va contestar això.
Hi ha més ajudes del que ens pensem, el que potser no són suficients. Però sí que hi ha ajudes amb això, l'assistència domiciliària mateix, l'Ajuntament els ofereix aquest medalló per qualsevol cosa que els hi passi, vull dir que estan connectades de seguida que els hi passa qualsevol cosa, que poden caure, qualsevol accident domèstic. I després també hi ha ajudes econòmiques. El que passa és que és com tot. L'administració és lenta, a vegades necessiten molts requisits, els tenen que valorar per la llei de la dependència, potser els hi donen molt poc grau i no tenen accés a segons quines coses. Vull dir, a vegades depèn també qui gestiona les coses. Si tens la sort d'agafar una assistenta social que et gestioni bé les coses, però no sempre passa això, perquè ja sabem com funciona la burocràcia i l'administració. Tot és una mica feixuc, una mica lent, no? Però ajudes n'hi han.
Per tant, importantíssim oferir un bon assessorament en aquest sentit. Això és el que procuren des d'Avismont i d'altres entitats similars. En el cas de la Conxita, ara s'ocupa d'un grup.
Porto un grup de 22 àvies i algun avi. Faig un seguiment telefònic. El que no puc fer ara és visitar-les. Però, bueno, ja estan també molt contentes en que, doncs, almenys una estona a la setmana, el rato que sigui, que duri la conversa, doncs que algú les truqui, perquè potser s'han estat també tot el dia sense parlar, que ningú les ha trucat, no?
Abans parlàvem de confinament per raons de mobilitat de les àvies i que això els pot comportar més aïllament social. Això segurament s'ha incrementat arrel dels problemes generats per la Covid.
Aquesta és també una de les preguntes que vam voler fer a les nostres testimonis. Com els ha canviat la vida la pandèmia?
Ara, amb tot aquest jaleo que hi ha, molt avorrida, però jo d'avorrida res, perquè no parava a casa. Doncs mira, jo m'aixecava al dematí, així com ara m'aixeco tard, perquè clar que he de fer tantes hores d'aixecada, jo m'aixecava a les 7, 7 i quart. Esmorzava i me n'anava al gimnàs. Llavors, clar, si havia d'anar a comprar, el que hagués de fer, bueno, el que hagués de fer després, posar rentadora, tot el que s'ha de fer en una casa. Llavors dinava i a la tarda pues, també tornava a sortir, un lloc o altre anava, no parava. Cada setmana anava un dia a buscar-les a col·legi i llavors, pues, clar, anàvem al que hagués de fer, pues, a casa. Si em tocava banyar-les, banyàvem, donava el sopar i arribava a casa pues, a les 10 de la nit.
Quan van tancar la piscina de la Barceloneta, això per mi, no em vaig donar compte que era terrible. Això ho he patit molt. I després estarem per la primavera.
Estava la meva neboda a casa i llavors, pues, mira, em va anar la mar de mi. Perquè al començament vaig pensar que sortiria. Jo tinc un gosset i el puc treure i així, o sigui, que no tenia impediment ni en quant a horaris ni res de res, però al final un dia, com que van espantar tant, al començament vaig pensar si jo agafo, tinc un pis que no està mal, però només hi ha un bany, i dic, mare de Déu, que si jo agafo això, llavors has d'anar al lavabo, vinga, desinfecta el quarto de bany. Llavors la meva neboda té d'anar per qualsevol cosa, desinfecta el quarto de bany. Dic, jolín, quina feina. Saps què? Val més que no sortir i així no ho agafo. Ja està, i em vaig quedar 40 dies sense sortir. En el pati de llums, que és molt obert, pues, en allà hi havia molt jovent i feien unes festes i tocaven guitarres i, mira, no va ser un drama, no. Something about you, I'm looking twice.
In the calm of the quiet, the city light. En tots els casos, evidentment, troben a faltar molt el fet social.
Una mica, perquè jo sóc molt de bars. Acostumo a esmorzar al bar, un cafè amb llet i una torrada, i em llegeixo els diaris i faig els programes. Veig gent i sento parets i tot això. I això no ho vaig tenir. I llavors al vespre amb amistats ens trobem també cap al tard amb algun bar o amb algun lloc i això va desaparèixer.
A veure, jo tenia bastant, sovint, gent a casa a dinar, passava mal rato, no? I això, doncs, s'ha acabat. Vull dir, és que bé, més, doncs, era normal, no? Les reunions així familiars. I sobretot, el que sí m'ha afectat molt és que jo estava, m'havia matriculat a alguns cursos d'aquests que n'hi ha moltíssims a Barcelona, no? Del CCCD, aquest tipus de coses, de temes que a mi em semblaven interessants. M'agradaven sobretot perquè, a més, és presencial, saps? Vull dir que hi anava i sortia molts dies, doncs tenia a la tarda alguna d'aquestes activitats.
Pues jo ho porto malament perquè jo sóc molt de parlar molt i d'anar a passeig
i ara no puc agafar l'autobús. I jo mateixa m'enfado i fotia tot allà a fer punyetes, m'entens? Abans d'allò, pues, jo m'ho passava molt bé. Sortia, agafava l'autobús, anava a casa dels meus fills i després m'anava cap a casa a fer les meves senyes.
El meu germà no està gens bé, que està al llit, ell està, no té remei, saps? Però ara amb tot això, l'altre dia va estar ingressat a Sant Pau. I pues, si amb la virus que hi ha per tot arreu, pues, com menys hi anem, és més fàcil que ens ho encomani a nosaltres. Doncs ja no hi anem.
En el cas de la Conxita Arjona, voluntària de Bismont, la seva rutina també li ha canviat, és clar. I els serveis que podien oferir des de l'entitat són ara molt més limitats.
El dulç i l'arròs a domicili, això s'ha seguit sent. El que no hem pogut fer aquest any és la sortida de primavera, que les duíem a fer un dinar. No s'ha pogut fer tampoc la festa major, que també el juny ja se'ls fa un berenar. La castanyada tampoc se'ls ha pogut fer aquest any. Vull dir, esclar, tots aquests events que fèiem a l'any, tot això s'ha perdut aquest any. I ara estàvem amb el dinar de Nadal, que també s'haurà de perdre, que llavors se'ls enviarà un lot amb coses amb aliments i amb coses de Nadal, però el dinar a fora ja no es podrà fer tampoc.
Nadal, la Festa Major, Sant Jordi, són moments puntuals de l'any que segurament ens fan sentir a tots una mica més integrats a nivell social. Imagina't a gent gran que viu sola i que gairebé no es pot moure de casa.
Exacte. Com hem vist, les dones que hem entrevistat aquesta setmana són bastant autònomes i estaven acostumades a força activitat social abans de la pandèmia. Ara, amb les restriccions de mobilitat i les mesures preventives degut a la pandèmia, com viuen la vida virtualitzada? Això és el que ens explicaven Sara Estrada i Mercedes Vilanova.
Jo sí que ho trobo a faltar molt. I per fer-ho així online, doncs, em costa, saps? A més, no, soc d'una altra època. I a mi tot això del Zoom i, bueno, pues ara presentaré el llibre per d'aquesta manera. Pues, escolta, jo, per exemple, estic molt millor parlant amb telèfon, per telèfon amb tu, que no veient la imatge. Soc de paraula. Vull dir que jo ho trobo detestable. Si he presentat tots els meus llibres d'una manera senzilla, però veient la gent, ara no la veuré.
I por? Entenen? Totes són dones de més de 75 anys. Tenen por?
Doncs mira, això és el que em va contestar Conxita Arjona.
M'afecta anímicament perquè tinc, doncs, com tothom, la preocupació del que passarà, però a més també tinc la preocupació de no enfermar, perquè, bueno, pel fet de que encara que tingui família, però són nebots, no és tan directe com puguin ser uns fills, doncs sí que et fa una mica de respecte que tinguis que anar a un hospital. Vic el dia a dia, procuro no viure amb por, però sí amb moltes precaucions.
Una cosa que s'aprecia de les entrevistes que hem fet aquesta setmana és que les nostres testimonis se saben adaptar amb relativa facilitat a les circumstàncies. Algunes fins i tot troben alguna cosa positiva en la situació excepcional que estem vivint.
Bueno, a mi Barcelona en aquest moment em molesta molt que s'ha convertit en una mena de Disneylàndia, no? Els restaurants doncs fan unes paelles horribles i a tot arreu hi ha molta gent, o hi havia. I en canvi ara, aquests dies, ja des de que es va obrir una mica, tu no saps el gust que és, per exemple, passejar-te per alguns barris que sempre estan planíssims i després, doncs, per exemple, jo he anat a un parell o tres de museus i exposicions. Escolta, és una glòria. Hi ha gent, però molt poqueta.
I ja que parlem de la pandèmia, què en pensen de la gestió que s'ha fet? Quines són les seves reflexions en aquest sentit?
He tornat a creure que podia ser possible el canvi. Quan van començar a banyar els peixos, quan la Terra va respondre d'aquesta manera en el Covid, jo vaig pensar que hi hauria un canvi, que aquest sistema econòmic és evident que és un desastre. És a dir, jo crec que estem en un capitalisme tardia que ens està portant al desastre. I això per mi ha estat un canvi brutal en el sentit de, bueno, tu això no va. És impossible. És una vergonya el que estem vivint.
Si sents la tele, comença. Ai, ara baixant. Al cap de 10 minuts diu, ara ja ha pujat. I et fan ballar perquè és mentida tot el que diuen. Són uns embusteros tots.
Hauríem de tenir en compte de donar directrius més certeres, no parlar tant, i que el que diguin sigui cert. Perquè si no és la gent, han d'anar pues, una mica com els ases, que has d'anar... Bueno, ja veurem.
Ho sabíem tots, eh?, que les residències de grans eren una porqueria, perquè està fet, doncs, allò, doncs, com si estigués amb un raconet, no deixant la gent, simplement situar-los allà en un lloc. Doncs, escolta, no hi havia prous metges, no hi havia manera d'aïllar la gent, no?
Valia més que diguessin no sabem i intentem fer el millor que podem. Després a nosaltres, els grans, ens han tractat com si fóssim inútils. Ja et dic, jo, sort de la gosseta, tancats a casa, amb por, no podia sortir, com inútils, com si no volguessin per res. I la medicina també, pobres, també han fet el que han pogut, però ben administrat no veig que ho hagin fet, eh?
Els vells ens han tractat com si fóssim inútils. Això ho deia la Rosa Badiella. Aquesta és una sensació generalitzada?
La veritat és que sí, i ja parlant en general, no només pel tema Covid. La Sara Estrada ho explica així.
Jo crec que ens han tractat a nosaltres igual com tracten a tothom, molt malament, com si fóssim tontos. L'administració i en general llavors socialment, doncs que sé jo, la premsa, tothom, s'ha oblidat d'una cosa que jo crec que s'obliden sempre respecte a la gent gran i també als nens i a altres persones. I és que som persones, eh? I confonen, em sembla que en general la societat confon les coses. I s'imagina que ser gran és estar malalt. I no és veritat. Tu, quan ets gran, simplement el que ets és una mica més lent.
I en el cas d'estar malalt, Estrada també afegeix això.
Unes condicions per viure i també hi ha unes condicions per morir. Una persona molt vella que estigui molt malalta, doncs les seves esperances es va morint, no? Doncs es tracta de que es mori bé, però res més. Es tracta d'ajudar-lo a viure bé fins a l'últim moment.
Una reflexió molt intel·ligent, sense cap mena de dubte, que cal que ens plantegem com a societat.
Sí, aquesta i moltes d'altres. Escolta el que ens deia Montserrat Mas.
Les administracions estan retallant per tot arreu. Me valdria més que no fessin tanta república i estiguessin més a prop de la gent, que és el que això necessitem. Que ens cuidin bé, sí. A mi, jo sóc una puna, però milions de persones grans, gent desnonada, gent que estan visquent al carrer, què és això, per favor? Hauríem de fer-ho una mica entre tots.
I això ens porta, evidentment, a l'economia. No és cap descobriment si diem que moltes àvies arriben a final de mes molt justes.
El 40,5% de les dones grans tenen problemes per arribar a final de mes. És molt, moltíssim. És una dada que, quan la coneixes, fas ferir. Rosa Duran i Antònia Sorribes ens en parlaven.
Que la pugin raonable, perquè l'any passat la van pujar, encara no van, ai, no sé, molt poc. Com si l'envés d'una pujada era una burla. Però bueno, mira, també em conformo, passo amb el que tinc i s'ha acabat.
I a mi no m'han de donar res. Jo el que cobro, la merda que cobro, la misèria, pues ja en tinc prou, però no puc fer més del que faig. De quartos, mira, algun ne trobareu, però jo no m'amoïno per això, perquè els quartos no fan la felicitat, eh? Are you weary at the thought
of me? No donen la felicitat, però ajuden, que diuen. I si els tens al banc, els has de poder treure quan els necessites.
Per exemple, avui he tingut d'anar a buscar diners. Doncs no, perquè porto 3 vegades que m'han de fer llibretes noves que no funcionen. Has d'estar fent cues allà. Avui he anat que eren 9:15, doncs ja hi havia una cua de què pa què. I això a la gent gran també ens atabala. O sigui, és com si la gent gran fóssim una mica de persones de segona mà, no?
Aquesta sensació que el món canvia molt ràpidament i que tot es va tornant cada cop més complicat deu ser força habitual entre la gent gran, imagino.
Sí, doncs sí. I com més complicat és, cada cop et sents més apartat i menys valorat, segurament. Conxita Arjona ho explicava així.
Ara sembla que, bueno, que ja fan nosa, ja quan arribes a un moment que ja no contribueixes o que ja no... Això ja fas nosa, ja és una cosa ja obsoleta, no?, que ja s'hauria de treure del davant.
Està claríssim que com a societat tenim molts deures a fer respecte a la gent gran, en general, i cap als que viuen sols, més. I jo crec que hi ha una certa condescendència de posar tothom en el mateix paquet. No sé com ho veus tu, Esther. En aquest cas, recordem que les dades són claríssimes. Hi ha moltes més dones que homes.
Exacte. I per acabar, volem donar les gràcies a les 7 dones que s'han avingut a participar amb el seu testimoni. La Sara Estrada, la Montserrat Mas, l'Antònia Sorribas, la Rosa Badiella, la Rosa Duran, la Conxita Arjona i la Mercedes Vilanova. 7 dones amb vides i circumstàncies molt diferents que ens han sorprès molt, ho he de dir, per la seva vitalitat i les seves reflexions. Potser el més important de tot plegat és el que ens diu Rosa Badiella.
M'he sentit en lloc com una vella. I know that I've seen better days. So stop counting all the ways. I could change.